Hola, benvinguts a Cugat Mèdia. Avui volem parlar de la pandèmia de la Covid-19 des d'un punt de vista diferent. Quan els hospitals es van començar a desbordar, es va demanar a estudiants de medicina i infermeria si podien donar un cop de mà d'alguna manera. Per això, avui a Cugat Mèdia volem parlar amb ells, amb estudiants de medicina i d'infermeria que han viscut aquesta pandèmia, que està remetent, però encara no s'ha acabat, queda molta feina per fer, i que l'han viscut des d'un punt de vista diferent. Saludem avui, tenim 4 estudiants. De fet, estan ja acabats de graduar i ja a punt de començar el món professional 100%. Comencem per les dues estudiants d'infermeria de les escoles Gimbernat, d'aquí de Escoles Universitàries Gimbernat, d'aquí de Sant Cugat. Per un costat tenim a Judit Escribano, camarero. Hola, Judit, bon dia.
Bon dia.
I també tenim a Clara Soles, bon dia.
Hola, bon dia.
Totes dues acabeu ara mateix de... O sigui, en pocs dies acabeu quart i ja us gradueu en infermeria, oi que sí?
Exacte, sí.
Perfecte. I també tenim a les estudiants de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya, que han estat estudiant aquí, a l'Hospital General, també a Sant Cugat, per un costat, Georgina de la Rosa. Hola, què tal?
Hola, bon dia.
I Mònica Zaldúa. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
En el vostre cas, us veu graduar en Medicina l'estiu passat, el juny de l'any 2000, i aquest any heu estat estudiant pel MIR, no? I ara esteu esperant que us donin lloc per fer la residència.
Exacte.
Perfecte. Doncs comencem pel principi de tot, val? És a dir, quan van començar a arribar les primeres informacions que hi havia un virus letal a la Xina i una mica desconegut, què vau pensar des del vostre punt de vista, no? Esteu estudiant medicina i imagino que alguna cosa diferent a la resta us hauria de tocar. No sé, la Georgina, per exemple. El primer moment en què vas començar a sentir coronavirus i tal, què vas pensar?
Bueno, me'n recordo que es comentava molt pels hospitals, els metges ho comentaven als pacients de servei, quan estàvem, bueno, comentant alguns pacients i bueno, sortia molt desconeixement, molts dubtes i una mica de neguit sobre el que estava passant. Bàsicament perquè, clar, el que se sabia és que els xinos havien començat a fer hospitals, que les coses s'estaven complicant, però bueno, no se sabia res, no sabíem si arribaria fins aquí i, bueno, bastanta incertesa, la veritat.
Uh-huh. Judit, per exemple, vosaltres, com ho vau viure?
Bueno, nosaltres igual, escoltàvem a l'hospital que deien, bueno, que anaven comentant les coses, però és això, no sabíem res, si arribaria aquí a Espanya i tot, i com ens sentaria, i ens afectaria.
Uh-huh. Molt bé. I vosaltres, Mònica, Clara, una mica igual?
Teniu... Sí, una miqueta igual. De fet, hi havia alguns metges que de totes maneres, comentaven que hi havia una mica massa d'escàndol. És a dir, que potser no arribaria fins aquí, que bueno, o sigui, al principi hi havia una mica d'incertesa i ens pensàvem que no afectaria d'aquesta manera.
Mm-hmm. Clara?
Sí, sí.
Clar, jo quan va passar això, jo estava fent pràctiques a l'hospital i als pocs dies ens van fer fora les pràctiques i realment no vaig poder veure des de dintre, perquè estava tercer i no vaig poder fer res.
I quan va ser això? Quan us van fer fora?
El 10 de març.
Sí.
Ah, bueno, però això ja va ser ja amb la pandèmia a sobre, eh?
Exacte.
Exacte.
Sí.
Sí, sí. Doncs ara sí que us volia preguntar, dic, quan això ja, diríem, realment ja estava a Itàlia, ja vam els primers casos a Catalunya i tal, i aquells primers dies de març, no? La Clara explica, estaves a on estaves, a quin hospital?
Jo estava a l'Hospital Pac Taulí.
Estaves al Taulí i a tots els que estàveu fent pràctiques us van enviar cap a casa, per entendre'ns, eh? Sí, sí. Les altres, com ho veu viure? Judit?
Bueno, igual que la Clara. Però jo, per exemple, treballo al Taulí i va ser com... No sé, va ser estrany. Perquè em van cansar les pràctiques i va començar tot. Que d'un dia per l'altre és que es va omplir tot l'hospital literalment de Covid. I va ser com molt impactant.
Mm-hmm. Mònica?
Jo igual, estava fent pràctiques. De fet, vaig haver de sortir una miqueta abans perquè havia estat el cap de setmana abans a Aro i ho vaig comentar, de fet, perquè va sortir a les notícies i al principi una professora em va dir no, tu segueix anant a les pràctiques i el dia següent em van dir per a tu casa, però ja. I sí, sí, i el dilluns 9 de març jo vaig anar cap a casa i vaig ser la primera a fer confinament. I em sembla que el dimecres els meus companys també fora. Sí, sí.
Molt bé. I Georgina?
A mi em va sobtar molt perquè jo vaig estar en homologia a Manresa cap a finals de febrer I la veritat és que el departament estava bastant tranquil, vull dir, no hi havia casos que poguessin ser similars, suposo que en aquell moment tampoc els diagnosticàvem. I 2 setmanes després, passant pel sociosanitari a Terrassa, me'n recordo que ja començava la preocupació a créixer, en el sentit de que a la mínima que algú del servei, perquè clar, el sociosanitari treballàvem amb gent gran, i a la mínima que algú es començava a trobar malament del personal d'infermeria, d'auxiliars, de metges, ja demanaven que, si us plau, que es quedessin a casa, que no vinguessin per por a un contagi, però que, clar, tampoc era diagnosticat. Vull dir, era més que res una prevenció per, en el cas de que fos un pacient amb Covid, doncs que no ho pogués passar a la gent gran o a tots els del sociosanitari. I arrel d'això ja va començar tot una mica a moure's la maquinària, no? Mm-hmm.
I abans que, diguem, arribes al dia, no?, això, 8, 9, 10 de març, que ja us enviessin cap a casa, els dies previs, una mica de paranoia, o no paranoia, en aquell moment podia semblar paranoia, després hem vist que no ho era, no?, algú venia que estornudava, que hi havia una mica de febre i una mica de tensió, anàveu ja amb EPIs, per exemple, i tal, o no, en cap cas, eh?
No, en cap cas. No. L'EPI era totalment utòpic en aquell moment, vull dir, si algú es trobava malament, l'enviaven cap a casa i ja està, però clar, és que tampoc no teníem, o sigui, els recursos no crec que estiguessin en aquell moment, clar. Tampoc.
La mascareta sí o tampoc?
No recordo que anés amb mascareta. No. O sigui, nosaltres no i els metges tampoc. El que es trobés malament l'enviaven cap a casa i ja està. Tampoc li posaven una mascareta, no.
Hi havia una mica de neguit. I sí que és veritat, es començava a parlar a finals de febrer. Bueno, jo estava al sociosanitari a Terrassa i es començava a parlar, estava a geriatria. Hi havia un metge que es dedicava més a infeccioses i sí que ho va comentar i va dir: ostres, això potser sí que arriba. I de fet, ara ens estem ja començant a trobar que estan faltant mascaretes, però encara no s'havia parlat res, encara no hi havia un... Crec que era un cas només a les Canàries, quan va sortir, però ja va començar una mica la febre de les mascaretes, que comentava ja, les vamos a tener que cerrar con llave, para que no las cojan. Però nosaltres, jo estava fent pràctiques de geriatria i tal, i ningú portava mascareta, o sigui, no hi havia cap protocol ni res.
Mm-hmm. És que és això, és que ja parlàvem de la Lombardia, a la Lombardia ja estaven molt preocupats i ja hi havia tot aquest, bueno, la marabunta de se viene, i és que aquí encara, o sigui, no teníem protocol, no sabríem què fer, no, vull dir, almenys que des del meu punt de vista en els hospitals en els que jo vaig rotar, ningú estava preparat per el que es venia, ningú.
Clar, i tant. I vosaltres, Judit i Clara, els dies previs o el mes previ, diríem, a que us fessin fora, allà on estàveu fent les pràctiques, al taulí, bullia una miqueta ja el neguit aquest?
Bueno, sí i no. Jo me'n recordo que estava a l'hospital de dia de pediatria i clar, bueno, allà poca cosa. Uh-huh. Comentaven alguna coseta però no estaven neguitosos ni res. Però bueno.
Molt bé.
Jo en el cas també estava, en aquest cas, l'hospitalització de pediatria i sí que és veritat que hi havia la paranoia aquesta de que mira què està passant, però en cap moment es pensant que arribés aquí, la veritat.
Mm-hmm. I llavors, següent pas, no? Ja ho he explicat, cap a casa, entenc el tancament de la universitat, de lo que és l'estudi en si, de la facultat, va ser en paral·lel o igual 2 o 3 dies després, no? Perquè les escoles van tancar el dia 12, no? Doncs m'imagino que més o menys igual, no?, que amb les escoles.
Sí, vau començar a fer les coses online, els seminaris d'aquestes coses per via online.
Mm-hmm. Però clar, deuria passar com a totes les universitats que no eren la UOC, cap estava preparada per això. No sé com ho veu, com veu viure aquells primers dies de online, sí, ja, però què vol dir online?
Bon, en el nostre cas, vam tenir sort perquè, vulguis o no, infermeria és una carrera molt pràctica i pràcticament no ens quedava res per fer la teoria. Tot era algun treball, alguna classe així suelta, però no teníem cap part teòrica. Per tant, bé, a la nostra universitat, la veritat.
Molt bé. I vosaltres, a la UIC?
Bueno, nosaltres, quan vam començar, o sigui, me'n recordo que ens van enviar cap a casa, però molts de nosaltres ja havíem acabat les pràctiques, perquè vam començar durant l'estiu. Llavors, això tampoc ens va, en el sentit de les pràctiques, tampoc ens va afectar a molts de sobre manera. A d'altres sí. Diguem que 50-50, un 50% del curs ja havia acabat i l'altre 50% no. De totes formes, la universitat també ens va donar moltes facilitats. El fet de nosaltres també ajudar amb la pandèmia i col·laborar de la forma en la que vam fer va fer que també poguéssim convalidar algunes pràctiques i també ens vam adaptar molt bé, es va adaptar molt bé al centre, a la situació, donant alternatives a les classes, a les avaluacions i això també va permetre que nosaltres poguéssim acabar la nostra formació en condicions.
Mm-hmm. Perquè això era el següent pas, no? És a dir, primer va haver-hi uns primers dies, m'imagino, no? D'incertesa, com teníem tots, no? I que ningú sabia ben bé què fer, aneu a casa i ja veurem què farem, no? Però després arriba un moment en què els hospitals comencen a, no diré col·lapsar-se, però gairebé, no? És a dir, doncs comencen a omplir, falten mans, falten epis, falten de tot, i es demana ajuda, no?, als estudiants. Llavors, això una mica com va anar en els vostres casos? Veu respondre a una crida o directament ja la universitat ja us va dir, ei, doncs veniu i ajudeu i tal? Una mica com va anar aquesta part, per exemple, Judit?
Bueno, és que nosaltres en aquest cas, quan va començar tot, estàvem a tercer. I quan van començar amb la crida només volien estudiants, bueno, en el cas d'infermeria, de quart. I llavors a nosaltres pues, no vam poder ajudar, que podríem d'alguna manera.
Mm-hmm.
Només agafaven alumnes de quart d'infermeria.
Molt bé. Entenc. Llavors, diguem, un cop al setembre i amb la segona onada, llavors sí, no? Que...
Sí, en aquest cas sí, que ja vam poder començar.
Perfecte, doncs ho comentem després. I vosaltres, Georgina, aquells moments, aquell final de curs vostre, no?, de graduació, com va anar? Com vau anar a ajudar i com va anar?
Bueno, la veritat és que nosaltres, tant els nostres companys volien ajudar i col·laborar i ens escrivien a mi i a la Mònica per moure's, com la universitat també, fent d'intermediari entre els centres i nosaltres, ens van oferir la possibilitat doncs, d'ajudar els centres doncs, que fossin de la 8 i altres que tampoc no ho eren, que estaven que tenien problemes de personal, que la feina que tenien era una marabunta, que molts metges s'havien contagiat i que per tant estaven en quarantena i que necessitaven mans. Llavors, amb la Mònica el que vam estar fent és, bueno, llistes, vale, nois, necessiten tantes persones per anar a Granollers, tantes persones per anar al sociosanitari, tantes per anar a Manresa. Llavors, doncs, els nostres companys s'apuntaven a les llistes i nosaltres ho anàvem passant als centres i actuàvem com una mica d'intermediàries. Arreglàvem temes de papers, perquè, clar, tot això també necessita un protocol. Un ha de firmar una sèrie de contractes per seguretat i per fer les coses bé, no? I, bueno, el que vam estar fent amb la Mònica és tot això, a part que ella, com ho explicarà, també va col·laborar d'altres maneres.
Mm-hmm. Sí, Mònica, tu vas fer coordinació, perquè això, afegim, vosaltres éreu les delegades, no?, del vostre curs i, per tant, per això fèieu aquesta, us van demanar que fes aquesta tarca de coordinació, no? I, a més, mm-hmm. Mònica, tu, a més, de fer això, sí que vas acabar anant a algun centre, oi?
Sí, vaig començar a anar a un centre, a un CAP de Sardenya, i res, pels matins el que fèiem era agafàvem trucades o ens donaven una llista amb pacients que havien trucat amb uns símptomes que podien ser de Covid i bueno, fèiem una sèrie de preguntes, llavors ho anàvem apuntant tota la llista i després anàvem als metges, fèiem reunió i comentàvem doncs, si era un possible cas o no i el tornàvem a trucar, fèiem un seguiment o el que sigui. Al principi es feia allà mateix al centre, però després ens van trucar i ens va dir que si ho podíem fer des de casa millor per no sortir, per un possible contagi, perquè, clar, anaven al centre a fer-se les PCRs o els antígens o el que fos. Però després ja ho vaig deixar i em vaig dedicar més a la coordinació amb la Georgina, la veritat. Després a la Universitat Internacional de Catalunya, a l'Hospital General, també van demanar voluntaris per acompanyar pacients que estaven molt malament i que per falta de material o per possible contagi no deixaven entrar els familiars a les sales per estar amb ells a les habitacions. Llavors, amigues nostres anaven allà i feien acompanyament, sobretot. O sigui, un treball bastant... No era tan mèdic, saps? Era més d'acompanyar i fer suport i ja està, la veritat. Sí, sí. Però és que hi havia de tot. Va veure un moviment increïble, o sigui, per part de tots, tant d'infermeria com psicologia, metges, increïble. Sí, mm-hmm. Sí.
I en el teu cas, diríem que vas anar durant un temps en un CAP i tal, et feia, no sé si pos la paraula, però respecte, quina sensació tenies?
Al principi una mica, sí, però estava molt tranquil perquè, clar, com hi havia confinament complet, només estàvem nosaltres, ens donaven el material i, clar, només era trucada. Llavors sí que és veritat que o sigui, hi havia com el protocol per entrar, per sortir, no tocar, sempre rentat les mans, però em vaig sentir bastant segura, la veritat. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Sí que hi havia material i és això, que com era trucada i no teníem el pacient davant, doncs no... Bueno, no vaig tenir por. Sí que és veritat que després quan ens van oferir l'altra voluntària a l'Hospital General, ho vaig comentar amb la família i sí que era una miqueta més fort. I com estava organitzant tot amb la Georgina, vaig pensar, mira, és que això ja em treu un munt de temps, algú ho ha de fer i hi havia moltíssima gent que estava disposada i ens vam tornar. Uh-huh. Però sí, sí.
I m'explicava la Georgina que això us ha convalidat, no? És a dir, les pràctiques que hauríeu d'haver fet en condicions normals les veu acabar fent amb això que heu fet, no? Us va comptar crèdits o el que fos, no?
Exacte.
Qui ho hauria dit, eh? És a dir, realment són les pràctiques més reals, segurament. Potser tocar menys, no? Tocar menys d'això, però ostres...
Depèn del cas, eh? Vull dir, perquè és que feien tot tipus, tal com comentava la Mònica, tant hi havia companyes nostres que anaven a l'Hospital General de Catalunya amb tablets, mòbils, però eren tablets i mòbils moltes vegades que eren propis, amb els nostres dispositius perquè els pacients poguessin parlar amb les famílies i elles els acompanyaven. Com hi havia d'altres que estaven a sociosanitaris que com que pràcticament el personal que hi havia era molt escàs, doncs s'encarregaven d'avaluar... clar, són pacients, perquè quedi clar, que estan ingressats a centres. Llavors, són pacients que sí o sí, cada dia, se'ls ha de fer un seguiment, se'ls ha d'anar a veure, s'ha de veure com estan, si la medicació que porten és la correcta, si els genera doncs, algun efecte secundari, el que sigui. Llavors, els nostres companys, amb les pràctiques que ja portem de 6 anys de carrera, doncs anaven, passaven planta. No és tan diferent a el que fèiem en unes pràctiques, però sí que era més valuós, perquè realment tenia una rellevància molt més enllà de, bueno, només passo pràctiques i després hi ha el metge que m'ho revisa, que evidentment ho revisaven, però era diferent, perquè en aquest cop sí que et senties com més útil, no? Uh-huh. Això és el que m'arribaven a transmetre, que la feina era molt més valuosa.
I tant. Molt bé. I llavors, vosaltres, Judit i Clara, estudiant d'infermeria, veu passar aquesta primera onada a casa, no? Majoritàriament a casa, i si haguéssiu pogut, hauríeu volgut, és a dir, veu aixecar la mà de dir, sisplau, està passant alguna cosa molt grossa i tal, o ja sabíeu que era impossible i no s'hi podia fer res?
Jo, és que he treballat també a un altre lloc, pel meu costat, i sí que és veritat que m'hauria agradat pues, anar a l'hospital i ajudar, però també necessitaven com la meva ajuda a l'altre lloc, que també és tipus un soci sanitari, i per tant...
Uh-huh. I on t'estaves?
Jo treballava en un pis tutelat de gent amb diversitat funcional.
Uh-huh. Molt bé. Bueno, aquí també, clar, aquests llocs també s'havia d'anar molt de compte, no? No sé si va arribar a entrar el Covid. Va arribar a entrar on estaves tu?
No ens va entrar.
No ens va entrar. Molt bé. I en el teu cas, Judit?
Bueno, jo ho vaig posar en el taulí treballant, d'auxiliar, i, bueno, un caos. No sé.
I com ho vas viure, en el teu cas?
Bueno, al principi va ser molt raro perquè era una cosa nova, no sabíem com actuar, què havíem de fer, la gent es moria molt. I bueno, al principi va ser això estrany, una cosa nova, però a poc ja ens vam acostumar, per dir-ho d'alguna manera, i al final ja ho portàvem bé, però al principi va ser molt, no sé, una experiència única.
I després ja veu començar quart del setembre i arriba aquesta segona onada. Segona i després una mica la tercera, la després de Nadal.
Bueno, sí.
En aquest cas, l'heu veu viure, o el teu cas, Judit, molt diferent a la de la primera? O va ser una mica...
Sí, bueno, s'ha notat molt la diferència. Mm-hmm. Sí que és veritat que la primera onada tampoc teníem tants epis i tant material, i en aquesta sí. I el conèixer i el pacient, per dir-ho d'alguna manera, pues, també actuen diferent i s'ha portat molt millor. I sí que s'ha de dir com... Ja no hi havia altres tractaments i tot, doncs el pacient, per dir-ho d'una manera, era diferent. No venia tan greu o no era, no sé, era diferent. Al principi no sabíem com actuar i ara doncs sí. I bueno, a dia d'avui doncs ja ho tractem com a qualsevol pacient que està aïllat per una altra cosa. No sé, molta normalitat ja.
I el mateix que li he preguntat a la Mònica. Por, respecte, la família que et deia, bueno, surt d'aquí...
Bueno, bueno, por, en general, amb els meus pares igual por. I jo, bueno, l'està cada dia ja, perquè ens vam posar els torns aquests a 12 hores, quan arribava a casa pues, feia com un aïllament, que estava a l'habitació i sortia a lo just. Tampoc tenia tant contacte amb ells, per si acaso, però bé.
Bueno, déu-n'hi-do, eh? Això és la part... S'ha parlat molt, no?, dels efectes psicològics de la pandèmia, en gent que ha estat malalta, tal, però també s'està començant a parlar dels efectes dels que heu estat a primera línia, no?, de com heu viscut i com heu patit i mentalment...
A nosaltres, per exemple, a l'hospital, cap a l'abril, quan ja portàvem 2 setmanetes, ens vam posar, bueno, l'equip de psicòlegs de l'hospital passava un cop al dia per la planta i durant mitja hora ens feien com una mini sessió per ajudar-nos a desfogar i aquestes coses i per relaxar-nos, que hem tingut molt de suport. I un cop acabada la primera onada també van fer sessions via Zoom, que qui es volia apuntar pues, et donaven com una sessió de psicologia i ens ha anat molt bé.
Molt bé. I a vosaltres, Mònica, això ho vau tenir? Potser menys, no?, pel que heu explicat de com va ser l'experiència amb la primera onada.
Sí, la veritat, bueno, nosaltres no... Bueno, per meva no vaig tenir, no, tampoc la necessitava i companys que sí que havien anat a hospital, Josina, no sé si tu saps alguna cosa, però a mi no em sona que diguessin que van tenir cap ajuda en aquest sentit, però bueno. O sigui, la gent en general estava molt contenta, o sigui, feien les pràctiques però amb ganes i bé, bueno, el que passa que ara, la segona onada, com estàvem estudiant pel MIR, aquí ja hem tingut, bueno, no, ja no hem fet intervenció.
Sí, perquè és intens, no?, el MIR, estudiar pel MIR.
Sí, una miqueta. Però bueno, com tots, els infermers també estudien pel MIR, els biòlegs, els farmacèutics, tots, sí.
Déu-n'hi-do. I tu, Clara, aquesta, en el teu cas, no?, vas estar més en un hospital en la segona i tercera onada, no?
Exacte, sí.
I com ha sigut l'experiència?
No, jo he estat a UCI Covid, al frontal, del Parc Taulí, i sí que és veritat que hi havia dies que dius, bueno, sembla que s'està controlant, i de cop i volta tenies 6 ingressos en una nit, i vulguis o no soc infermera, soc estudiant, i havies d'agafar certs papers que ningú d'allà estava preparat realment per fer. Però bueno, al final t'acabes acostumant una mica en el límit i vas fent, vas seguint les coses al final.
Això, diguem, tots els estudiants, diria que de qualsevol carrera, ja no parlo de les sanitàries com les vostres, nosaltres aquí a la ràdio també tenim estudiants en pràctiques que a vegades penses, ostres, li estic fent fer coses que potser no li tocaria, no, que no hauria i tal, però bueno, vulguis que no, si s'equivoca no passa res. Però clar, en el vostre cas és obvi que és diferent, no? Llavors, aquesta sensació de dir, que tu expliques ara, no, Clara? És que jo estava fent coses que no em tocarien, però sí que no hi ha més remei perquè és que no hi ha ningú més, no? És a dir, què et genera com a estudiant?
És a dir, sí que és veritat que sempre tens allà algú, encara que estigui fent moltes coses, la veritat és que hi ha molt sentit d'equip i molt companyerisme i sempre, encara que sigui, et resoldran el que necessitis. Però sí que és veritat que quan veus que tothom està un ingressant, l'altre està punant, l'altre està fent no sé què, sí que dius, i ara què faig? Perquè haig d'ingressar un pacient i porto aquí una setmana i realment no sé, mai he estat en una UCI, no sé què s'ha de fer. Però bueno, és com impotència i totes les meves companyes i jo que hem estat allà a la UCI hem sortit plorant molts dies perquè és impotència de no saber què haig de fer i vulguis o no si per entrar a una UCI ja necessites un màster o un postgrau. Si ens posen allà sense haver acabat ni el grau, pues és una mica... És difícil, però bueno, al final acabes aprenent molt i jo ho agraeixo molt, m'agrada molt estar allà.
Com tot, mirem de positivitzar-ho, doncs el màster ja l'heu fet i no l'heu pagat, per entendre'ns, no? És a dir, el millor màster que això que heu viscut aquests dies, aquesta pandèmia, difícilment és igualable, no?
Judit? Clarament.
Hola, Judit?
Has estat silenciada.
Ai, t'has silenciat.
Espera, que havia silenciat el micro per no molestar. Bueno, que sí, que tens raó, que és com fer un màster així gratis, però, bueno, és diferent també.
Sí, però vull dir que heu adquirit segurament més experiència de la que hauríeu adquirit fent les pràctiques normals, per entendre'ns, de les que han fet els vostres companys fa 2 anys, per dir alguna cosa, no?
Sí.
sens dubte. Sí, sí. I ara us sentiu més preparades per diguem, ara entrar al món laboral i a acceptar responsabilitats que ara ja sí començaran a tocar-vos?
Jo sí. Després de tot això, sí.
Sí? Tu, Clara, com et sents?
Sí.
Jo sí que és veritat que a mi la UCI m'agrada molt, però clar, jo el problema que tinc és que sempre m'ha apassionat el tema de la salut mental. I justament amb el tema de la pandèmia em tocava fer pràctiques de salut mental i no les vaig poder fer. I començo aquest juliol la salut mental com bé volia. I en estar a la UCI a nivell laboral m'ha ajudat molt, però vulguis o no, potser m'hauria agradat més estar en l'àmbit que jo vull treballar en un futur.
Mm-hmm. Molt bé. I vosaltres, Georgina i Mònica, com us sentiu ara? Cert que potser com a medicina, com a metges, no? Perquè explicau, heu fet més una tasca de coordinació per ajudar a que tots els companys i tot funcionés i fluís, que és una feina molt important, d'aquelles invisibles però que són molt importants, però potser no, com els hi ha passat amb elles dues, no ho ha estat a la primera línia com a metges estudiants, no? I ara us tocarà triar especialitat, no? Teniu clar què voleu fer? Bueno, només faltaria, no? Anava a dir, segur que ho sabeu. Ja, Mònica, tu mateixa. Què voleu fer? O què vols fer?
Bueno, jo encara no ho tinc massa clar. Sempre m'han agradat molt les quirúrgiques, però la veritat és que ara mateix, si hagués d'escollir una, agafaria anestèsia, em sembla.
Mm-hmm. I Georgina?
Tens quiròfan, tens intervenció, però és una miqueta més mèdica i a vegades estan una mica oblidats els anestesistes i són superimportants i controlen una passada. Sí, però bueno, encara no ho tinc no massa clar. No sé la Georgina com ho té.
Ho tens clar?
Jo la veritat és que tampoc ho tinc massa clar.
Vaja.
El problema és que durant els anys de carrera també toques especialitats que acostumen a ser més generals, no les toques totes. Llavors, quan et trobes en aquesta situació en la qual has de decidir per on vols seguir el teu camí, clar, valores altres opcions que a priori no havies valorat. I jo, per exemple, ara pues, el món de la investigació em crida moltíssim. No sé si és arrel de la pandèmia, amb la sortida de les vacunes, etc. Però trobo molt interessant el fer i participar en assajos clínics i tot això. Llavors, jo crec que hi ha diverses sortides a medicina que ho toquen i jo crec que aniré una mica més cap a aquesta branca.
Molt bé. Precisament us volia preguntar si la tria d'especialitat o la pandèmia us ha fet canviar potser el que teníeu previst. Pel que m'expliques, Georgina, tu sí. Tu, Mònica, no? No ho tens...
No, la veritat és que no.
Mm-hmm. I Clara, ja ens has dit que tampoc, no? Que tu el volies fer salut mental i salut mental. I en el teu cas, Judit, tens clar per on tirar o has canviat una mica en funció del que has viscut aquests mesos?
Bueno... No, és que mai, o sigui, realment mai ho tinc clar al 100%, perquè m'agraden moltes coses i no sé cap on tirar, o sigui, ja veuré, la veritat, no sé. Sí que m'agraden molt les plantes quirúrgiques, i trauma, i no sé què faré, la veritat.
Molt bé, perfecte. No sé si us voleu, teniu alguna curiositat les unes de les altres, us voleu fer alguna pregunta d'infermeria o de medicina?
Bueno, ja que estem pues, comentant una mica la situació en els que ens trobem ara a l'hora d'escollir plaça, si ja ens hem unit suficient durant la pandèmia i ja hem fet prou feina tots junts, ens hem unit psicòlegs, ens hem unit infermers, ens hem unit metges, que són carreres que generalment havíem estat bastant separades i això ens ha unit i ens ha fet més forts, no? Ara ens trobem en una situació en la qual el Ministeri ha decidit canviar la forma d'escollir les places i se suposa que bueno, ho hem de fer només telemàticament en comptes de presencial, com es feia anteriorment, i sense ser a temps real. És a dir, nosaltres ara escollirem, posarem una llista, però no sabem quines places s'acaben abans que nosaltres. I això doncs, bueno, ha suposat molts problemes i un cop més ens hem unit infermeria, medicina, psicologia... Pues per reivindicar una mica aquest canvi que ha sorgit pues, per unir-se a les noves tecnologies, però sense escoltar una mica a tots els que estem dintre de la formació sanitària especialitzada, m'explico?
Mm-hmm. Sí, ara que ho dius, he sentit alguna cosa a les notícies sobre aquest tema. Creieu que podreu fer prou pressió per canviar o sembla que està data i beneïta la decisió aquesta, el que expliques?
Bueno, estem motivats i esperem que sí. Esperem que almenys se'ns escolti, no esperem un canvi radical, però que se'ns tingui en consideració després de la feina que hem fet, doncs no estaria de més. Vull dir, com ha explicat la Clara, hem estat fent feines que no ens tocaven, tant si és a la UCI com si és a planta, com gestionant unes situacions que eren... Amb la Mònica estàvem a la una del matí enviant correus i doncs ens els contestaven, tothom a tope treballant. I no estaria de més, ara que realment és una mica el moment en el que ens poden tornar aquesta feina que hem fet molts de forma voluntària, doncs escoltant una mica aquesta reivindicació que fem, que considerem que, a més, té una base i que és lògica.
És que, de fet, afecta, o sigui, no només és ja nosaltres que hem estat treballant com a estudiants, sinó que el problema que, i les conseqüències que pot tenir aquest tipus d'adjudicació, perquè és una adjudicació, no és una elecció, tu no ho fas en directe, tu fas una llista i estàs intentant pensar què posarà el de davant teu i t'envien un email i mira l'spam, si no tens l'email, a veure si l'has rebut, i et toca una plaça i és el teu futur professional, o sigui, escollir, més o menys. I el problema és que les conseqüències és que es poden quedar moltes places lliures perquè la gent renuncia al que els hi ha tocat, i això afecta a metges que també han estat treballant sense el material que tocava deixes de formar a molta gent perquè, clar, al final se t'adjudica una cosa que potser no t'agrada. O sigui, realment el problema d'aquest any és bèstia. Entenem que es vulgui fer un canvi a algú telemàtic, amb noves tecnologies, però han tingut un any per intentar crear una plataforma que funcioni en directe i de moment no la tenen i està fallant ara mateix.
Portem sis dies,
suposadament són dues setmanes o tres per escollir. I ja portem una setmana que, si no funciona, en realitat ja tenim una setmana menys per poder escollir. És que és bastant caos el que estan fent.
La
és important.
Sí, es calcula més o menys que hi haurà unes 2.000 places que es quedaran buides. Això significa 2.000 professionals menys als serveis i significa que quan la gent vulgui demanar hora a la sanitat pública, perquè sabem funcionaris públics, hi haurà menys... oportunitats per agafar cita per anar al metge o per fer les qüestions que siguin necessàries. Vull dir que el problema és greu. 2.000 sanitàries menys es noten.
Sí, i carregues a metges i infermers i psicòlegs i farmacèutics i biòlegs i de tot amb moltíssim més treball quan es podria intentar organitzar d'una altra manera.
Sí. Molt bé. En infermeria... Pel que explicava la Georgina, és exactament igual, el problema és idèntic,
Sí, és exactament igual, sí.
I a vosaltres també us afecta ja ara? O sigui, ara és el moment, en el vostre cas, que us afecta això,
En el meu cas no, perquè jo no faré l'EIR ni res, però la Clara sí que el farà.
Clar, en el meu cas, aquest any no m'afecta perquè he començat aquest any a estudiar-lo per l'any que ve presentar-m'hi. Però, igualment, és una lluita de tots, no és només d'aquest any.
I tant. Perfecte. Doncs, feta i dit aquesta reivindicació, que segurament no tothom ho coneix, és una cosa que us afecta ara a vosaltres, però com diu la Georgina, això es notarà, després ho notarem als usuaris quan truquem per demanar hora. Per tant, és important que se sàpiga i entre tots intentem canviar-ho i millorar-ho, que escoltin, està bé fer noves tecnologies i fer-ho de manera telemàtica, però el que no pot tenir derivades com les que esteu explicant. Per tant, a veure si algú recapacita. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí a Cugat Mèdia avui parlant de la vostra experiència en la pandèmia. Crec que ha sigut molt, molt interessant. Us acomiado. Per un costat, les estudiants d'infermeria de les escoles universitàries Gimbernat, Judit Escribano i Clara Soles. Moltes gràcies.
A tu.
I les estudiants de medicina, aviat ja metges, de la Universitat Internacional de Catalunya, d'aquí de l'Hospital General de Sant Cugat, Georgina de la Rosa i Mònica Zaldúa. Moltíssimes gràcies.
A tu. A
vosaltres.
Adéu-siau. Fins la propera.
Adéu.
Adéu.